s'unia.
El MACBA segueix apostant pel coneixement, l'educació i una accessibilitat més gran als seus continguts a través de la diversificació dels formats amb què es comunica amb els usuaris, els visitants i els ciutadans en general. Així mateix, el programa de l'any 2012 potencia l'articulació de la col·lecció MACBA i les seves exposicions temporals amb una sèrie de propostes expositives monogràfiques, temàtiques, històriques, resultat d'investigacions que amplien episodis essencials de la producció estètica i discursiva de la nostra història de l'art més recent. Aquesta transversalitat del programa convida a gaudir de les múltiples plataformes de difusió de continguts en què es desplega el museu. Exposicions, programes públics i educatius, arxiu, publicacions i web. Bartomeu Marí, Carles Guerra i Jai Fernández presenten la nova temporada 2012. Una programació transversal i connectada. Bartomeu Marí, director del MACBA.
El programa i les diferents activitats ens parlen d'un museu que va més enllà precisament de les convencions, el programa d'exposicions o les publicacions, els diferents nuclis d'activitat per convertir-se precisament en un centre de connectivitat i de transversalitat. Això és una de les idees fortes que volem expressar amb aquesta presentació, que s'aniran relacionant de manera diversa des dels diferents departaments, des de les diferents àrees d'activitat del museu. Precisament aquesta activitat, el 2012, ve molt relacionada per una nova idea de patrimoni. Són les diferents col·leccions, les diferents consideracions, tipologies, materials, suports que tractem, les que ens donen a la font principal dels continguts del museu. Probablement mai aquesta idea de col·lecció havia estat tan central en el que és la identitat del museu. I més enllà precisament d'una consideració patrimonialista o material d'aquesta col·lecció, ens agrada parlar també d'idees, ens agrada parlar de debats, ens agrada parlar d'intercanvis i ens agrada parlar d'usuaris i públics. Crec precisament que en aquest sentit l'acord recent realitzat amb la Fundació La Caixa ens enriqueix extraordinàriament i esperem, desitgem tenir moltes oportunitats de fer-lo fructificar i donar-li visibilitat. És en aquest sentit també que, com veureu després, la col·lecció del MACBA no només es veu a dins del museu a través de presentacions com les que tenim actualment, sinó també a través de noves tipologies de presentació que posen en valor l'arxiu, posen en valor aquests diferents tipus de patrimoni, sinó que també surt en itineràncies i presentacions que tenen lloc, per exemple, en el Museu Guggenheim a partir del gener, de finals de gener d'aquest any, o una llarga i molt important itinerància d'una exposició a partir d'aquestes col·leccions que serà presentada a diversos museus d'Àsia. Evidentment, tot aquest programa i la situació actual està marcada, també com sabeu, per una situació econòmica adversa contra la qual proposem programació, proposem diversificació dels formats, proposem també aliances, proposem també una nova actitud en relació a la manera de treballar i una relació privilegiada que tenim amb el sector privat a través de la Fundació MACBA ens ajudarà a desenvolupar precisament aquestes actituds i aquestes estratègies.
Diversificació de formats, la nova pàgina web, Ràdio Web MACBA, l'arxiu i el premi de la Fundació Hans Neefkens.
La nova pàgina web és un projecte que, basat en la idea de transversalitat i de connectivitat, ha implicat a diversos departaments del museu que pensen, que estudien, que proposen aquestes noves maneres, noves relacions que volem tenir amb els públics i amb els usuaris, tant amb els nostres públics més propers com amb aquells usuaris que sabem que es troben més lluny. A partir també d'aquesta pàgina web, mencionar sobretot el desenvolupament també de Ràdio Web MACBA, que és un apartat, és un element que neix dins de la pàgina web però que constitueix precisament un bon exemple d'aquesta relacionalitat. També és una font de patrimoni, no només és un instrument de comunicació, sinó una altra de les moltes maneres de fer col·lecció que tenim. Evidentment, també continuarem la política de captació d'arxius, de fons documentals, que ens enriquiran no només en termes, diguem, de col·lecció pròpiament dita, sinó fonamentalment amb aquells materials a partir dels quals escriure la història de l'art. És la gran missió que té el museu, i allò que el fa diferent també és aquesta capacitat de reescriure, en el nostre cas, d'escriure moltes d'aquestes pàgines que ens queden per recórrer. Evidentment, també el Premi d'Art Contemporani que farem amb la Fundació Han Neefkens ens permet i ens incita a treballar de manera nova i de manera diversa també amb els artistes. En aquest cas, proposarem l'execució d'obres excepcionals fora del museu, amb el territori urbà, per recuperar també el vincle del museu amb aquelles àrees, amb aquelles realitats urbanes que conformen el seu context.
Recorreguts fets a mida. Carles Guerra, conservador en cap.
Bartomeu parlava de la necessitat de començar a accentuar o a posar èmfasi en la transversalitat del museu, en els seus continguts, i això és algo que jo crec que la web presentarà de manera molt clara, ja que una de les eines més destacades d'aquest nou disseny de web és la possibilitat de particularitzar, customitzar recorreguts que faran que els visitants del museu puguin, en certa manera, autocomissariar-se connexions, vincles per afinitats pròpies entre exposicions, arxius, altres tipus de fons documentals com àudios o arxius multimèdia, textos, que poden tenir usos i síntesis molt diverses. Per tant, el museu ja no es concebeix, és a dir, com una mera acumulació de propostes, sinó com una acumulació de propostes que és susceptible de ser reordenada, de ser reinterpretada pels seus usuaris. D'aquí també la importància estratègica que continuen tenint, com en èpoques anteriors, els programes públics, perquè realment són la interfície real del museu.
El Centre Internacional de Fotografia de Barcelona. Les condicions humanes i urbanes de la Barcelona de finals dels 70.
A destacar, sobretot en aquesta primera part de l'any, dues exposicions. Una, la del Centre Internacional de Fotografia, una iniciativa d'alguna manera espontània de la Barcelona de finals dels 70. El Centre Internacional de Fotografia tenia la seu no gaire lluny d'aquí i va estar actiu entre l'any 1978 i 1983, aplegant fotògrafs aleshores, molts d'ells considerats amateurs, fotògrafs que ara són els nostres fotògrafs importants, com Manolo Laguillo, Humberto Rivas, que acabava d'arribar fugint de la dictadura d'Argentina, però també molts altres que hem oblidat, com Juli Azcunce o Pep Conties o Mariano Zuzunaga, que realment formaran tots ells un centre actiu, no només en l'àmbit de la producció fotogràfica, dit així, sinó en la formació, en l'exposició, en el debat i en la socialització de la fotografia. És un moment extraordinari que ens permetrà retornar a un estadi en el que la fotografia no ha diferenciat encara entre fotografia documental i fotografia artística. Aquesta diferenciació serà fatídica en el món de l'art, perquè, com sabeu, l'explosió de la fotografia artística la convertirà en una mena de substitut de la pintura en el mercat de l'art, i la fotografia s'engrandirà, s'inflarà, mentre que aquí el que tenim, diguéssim, és un moment previ. L'extraordinari comissariat que han fet en Jorge Ribalta, un antic col·lega de la casa i encara col·laborador, i Cristina Cèlic, el que ha fet és posar l'accent en les imatges de la pròpia ciutat de Barcelona, generant un paisatge urbà i humà que, no cal que us digui, ha desaparegut en gran part. Penseu que l'any 79 serà el primer any d'acció de govern democràtic i una de les grans zones d'impacte d'aquesta nova acció de govern democràtic serà precisament el barri del Raval i l'aparició de grans equipaments culturals com el MACBA, el CCCB i fins i tot podríem dir que la Filmoteca n'és conseqüència. Per tant, aquesta exposició és una exposició que recull aquesta necessària atenció que el museu ha de tenir en el seu entorn més immediat i fins i tot ens parlarà d'aquesta missió implícita que té un museu com el MACBA, és a dir, que no és només una missió dirigida a fer cultura, sinó a contribuir a l'economia local, a l'economia del barri i del seu entorn més immediat.
Suma de col·leccions, un patrimoni dels més importants d'Europa.
Després inaugurarem una petita presentació que és model o exemple de com podem tractar la col·lecció del MACBA a partir d'ara. La col·lecció del MACBA comença un camí de la mà d'una col·lecció, tal vegada la més important d'Europa, que és la col·lecció de la Fundació La Caixa. Per tant, la col·lecció Fundació MACBA, Fundació La Caixa, sumen a hores d'ara gairebé 5.000 obres, ens converteix en un dels museus amb un patrimoni contemporani, estrictament contemporani, dels més importants d'Europa, i això ens planta davant del repte, no sols de corregir en certa manera el que era la identitat de la col·lecció MACBA, sinó d'escriure un nou guió per a aquestes dues col·leccions que han de començar juntes. I us ho dic, no és fàcil. És a dir, una col·lecció sempre és emblema de les tensions d'un moment, tensions que venen de la composició política, de la composició civil, de l'estat de l'economia, però crec que aquest és un repte fascinant i, per tant, el que farem és que la col·lecció, o el que intentarem és que la col·lecció sigui, a partir d'ara, d'alguna manera, l'escenari per anar avançant en aquest camí.
Les sèries militars d'Alexander Sokurov, un cinema per a ser exposat.
Aquesta mini presentació d'unes pel·lícules que ja formen part del fons del MACBA d'Alexander Sokurov, que com sabeu és el cineasta que va guanyar a la darrera mostra de cinema de Venècia, doncs el que presentem són estrictament les sèries militars. Sèries militars com Confessions o Spiritual Voices i amb dos petits afegits. El total d'aquest metratge que presentarem en la meitat d'una planta sumarà més de 10 hores. És un cinema només per ser exposat. És un cinema que el que fa és invitar l'espectador a considerar que no té prou temps ni tan sols per contemplar-lo. És un treball extraordinari d'en Sokurov que reflexa la seva vessant tal vegada més documental però a la vegada més alegòrica. Són documentals, un d'ells filmats a la frontera entre Tajikistan i Afganistan durant aquesta llarguíssima guerra que la URSS i després Rússia mantenen amb antigues repúbliques com l'Afganistan. Per tant, jo crec que és un treball que tindrà un aspecte molt estètic, un aspecte molt alegòric, però no deixa de ser un treball d'alguna manera que toca les fibres de la nostra geopolítica.
Rita McBride, la fi de l'objecte artístic.
El segon bloc de l'any, que està encapçalat o, si voleu, coronat per una gran exposició que plega força obres de Rita McBride, una artista americana però que viu a Alemanya, ensenya a Alemanya, i que és una d'aquelles artistes, d'alguna manera, hereva d'aquesta tradició de la crítica institucional, una crítica institucional que representaven artistes com Michael Asher, professor d'ella, i que decreten, en certa manera, la fi de l'objecte artístic. La fi de l'objecte artístic significava el museu i les seves condicions és allò que cal exposar. Doncs Rita McBride és ja d'una generació posterior que d'alguna manera presenta el que anomenem tècnicament objectes postartístics, objectes que després d'aquesta crítica tornen a entrar al museu.
Transició urbana, economia i especulació. Office Baroc, una exposició de fotografies dels building cats de Gordon Mataclark.
Com us dic, aquesta exposició de Rita McBride és una exposició que vindrà acompanyada per una petita monogràfica, una càpsula de col·lecció semblant a la d'Alexander Sokurov, aquesta vegada dedicada a un dipòsit recent de Harold Berg, que ens ha dipositat un portfoli de fotografies en blanc i negre d'aquelles que el propi Gordon Mataclark feia amb la Hasselblad per documentar el que eren els seus building cats, els seus talls en edificis. I en aquesta sèrie, una sèrie composada o formada per una quarantena llarga de fotografies de petit format que ara mateix s'estan exposant en el context de CaixaForum a Madrid. Això ens permet, d'alguna manera, no sols recuperar Gordon Mataclark com un artista que ja entén el paper que té l'art en els moments de l'economia, en els moments de transició urbana. Gordon Mataclark era l'artista que intervenia en un edifici quan estava a punt de ser enderrocat, quan ja no valia res, però quan el terreny estava a punt d'adquirir un nou valor de canvi, quan havia perdut el seu valor d'ús, però estava a punt de tenir un nou valor en termes immobiliaris. Per tant, jo crec que és una ocasió excel·lent per recuperar Gordon Mataclark, el propi títol de l'exposició Office Baroque, que fa referència a una de les darreres intervencions de Mataclark amb Veres. Ell va morir l'any següent, l'any 78, i és una intervenció feta a la vora del riu, molt a prop, és a dir, iniciada per l'ICC i aleshores dirigit per Flor Bex, que també està col·laborant en aquesta presentació. I insisteixo, crec que és un moment molt oportú per recuperar Gordon Mataclar en la mesura que la comprensió de les dinàmiques de l'economia també està en joc avui en dia en el present i aquí tenim d'alguna manera una versió molt i molt lúcida. Office Barroc, en certa manera, imagino que Gordon Mataclar, que era un títol o un nom que li encantava, a la mesura que dit en americà sona també com Office Broke, és a dir, oficina en bancarrota, administració en bancarrota.
Pages, reflexions sobre l'empresa moderna, l'economia i l'urbanisme.
Uns artistes que estan preparant un projecte on s'il·luminen les connexions també entre empreses com British Petroleum i el canvi polític que al voltant de 1979 es dona a l'Iran arran de la revolució. Per tant, una altra vegada, és a dir, és l'empresa moderna, l'urbanisme, l'economia, en certa manera, com articulacions que estem revisant a partir de petites monogràfiques.
La relació entre art, arquitectura i disseny. ICSID, International Council of Societies of Industrial Design.
Aquesta petita exposició recupera un congrés que va tenir lloc l'any 1971 a Eivissa, on es van presentar inflables de Prada Pool, on va participar Muntadas, on van participar dissenyadors com Zimmermann, i és una bona ocasió, una altra vegada, per insistir en aquesta confiança utòpica que es va posar en aquells anys en l'arquitectura i en l'urbanisme, i no necessàriament en l'art. És a dir, es traduirà directament en l'any 79, quan l'urbanisme serà la clau de la nova governança, quan la democràcia estigui en marxa, és a dir, la clau dels canvis socials, polítics i econòmics es va veure possiblement reflexada en l'urbanisme. Evidentment, això també acaba constituint una d'aquestes exposicions de petit format, però que per nosaltres representen ocasions per mostrar el museu com a una institució que fa recerca.
30 anys de pintures, dibuixos i publicacions. La primera retrospectiva de Lluís Claramunt.
Lluís Claramunt era un artista relativament conegut en el seu moment, un artista nostre, podríem dir, però que sobretot coneixerà els seus dies d'èxit en els anys 80. És el que, dit molt breument, representa una personalitat bohèmia, és a dir, algú que d'alguna manera compromet molt la vida en el seu quefer artístic. És un treball que es va vehicular a través d'una pràctica de la pintura, cosa molt comuna en els anys 80, com passava doncs, amb Miquel Barceló, Miguel Ángel Campano, i és una pràctica de la pintura, no obstant, enormement influenciada per la passió literària. Per tant, jo crec que tenim aquí també un cas extraordinari per veure com en els anys 80 fórmules que semblaven obsoletes, com la pintura, es tornen a recuperar. És a dir, estem en un món de l'art on, igual que l'economia, passa per cicles, hi ha coses devaluades que tornen a aparèixer, i recuperar Lluís Claramunt era de justícia. És una exposició que està sent comissariada per Núria Anguita, que va treballar amb ell, i que sobretot presentarà un gran repàs, un recorregut per les seves pintures, i també inclourà un gran nombre de dibuixos que eren la base pels llibres que produïa gairebé compulsivament, i també presentarà diverses sèries fotogràfiques, entre les quals cal destacar sèries sobre Barcelona, sobre Bilbao, que presenten un aspecte d'unes ciutats absolutament abandonades per tants anys de desatenció del govern en general, i per tant són sèries fotogràfiques que gairebé transposaran una imatge de novel·la negra al propi escenari urbà.
Assemblage de Conaix, una aproximació al pensament de Fèlix Guattari i Francesc Tosquelles.
És una exposició que confirma que el museu té una tendència, aquest i tots, a l'audiovisualització, però també a presentar la producció discursiva, sense més, com a material de contemplació, material de treball per als visitants. En aquest cas, serà una oportunitat per recordar el 20è aniversari de la mort d'en Fèlix Guattari, un dels grans representants de l'antipsiquiatria, i presentem un treball realitzat per Àngela Melitopoulos, videorealitzadora, i Maurizio Lazzarato, conegut filòsof italià, artífex de nocions com el treball immaterial, que en aquest cas han volgut recuperar els caràcter de la filosofia animista a través de Guattari, el seu impacte al Japó, i en un capítol molt interessant per nosaltres recuperen també la figura de François Tosquelles, més ben dit Francesc Tosquelles, un reusenc que va ser el que en arribar a París durant la Segona Guerra Mundial es convertirà en el cap de psiquiatria i influenciarà notablement a Gilles Deleuze i a Félix Guattari pel que fa a l'antipsiquiatria. Per tant, també el museu té l'obligació de reconstruir una modernitat que sovint sembla excessivament cosmopolita internacional i recordar-nos que té també arrels locals.
L'obra, gairebé inèdita, de Ferran García Sevilla, feta als anys 70.
És una exposició que veureu que, aparentment, si un immediatament pensa qui és Ferran García Sevilla, li venen al cap les pintures, aquelles àcides pintures dels anys 80. Però Ferran García Sevilla és un artista actiu en els 70 i és un artista que la seva pràctica es vehicula a través de recursos estrictament o de codis propis de l'art conceptual. Per tant, el museu té l'obligació de recuperar aquesta cara menys coneguda de Ferran García Sevilla i estem plantejant doncs, limitar el focus o la mirada cap a aquestes sèries dels 70, on, com veieu, van des de problemes de caire merament perceptiu a problemes també de caire polític i contextual. Per tant, serà l'oportunitat de recuperar algú com en Ferran García Sevilla.
La primera retrospectiva de dibuixos de l'escultor nord-americà Lawrence Vyner.
Una altra de les grans exposicions previstes és Lawrence Vyner. Lawrence Vyner és un conegudíssim artista conceptual que normalment hem acabat veient o reconeixent pels seus statements i per l'ús del llenguatge com un substitut dels objectes artístics. Però en aquest cas, una altra vegada, anant a contrapèl en aquestes lectures de la història, el que intentem fer és mostrar tota la producció de dibuixos que han format part dels processos de certes obres, de certes instal·lacions.
Breus històries de l'art. Yaiza Hernández, nova cap de programes públics.
Empezamos una serie de cursos, no van a ser un curso en concreto, será cumulativa, que se llaman Breves Relatos del Arte Contemporáneo. Lo de Breves Relatos tiene que ver con que el arte es un objeto bien difuso, es decir, el hecho, por ejemplo, de que hoy presentemos una colección o una temporada donde hay tanto material de archivo, tanta fotografía y tanto cine que se entiende como natural dentro de un museo, hace 50 años no hubiera sido obvio, con lo cual el arte siempre está siendo, digamos, sometido a reevaluación. Hacer un curso que te cuenta la historia del arte como si fuera una historia consensuada, como si no estuviera sujeta a tensiones constantes entre los diferentes relatores, es un poco, digamos, engañoso. Con lo cual invitaremos a diferentes agentes a lo largo del año a que cuenten lo que creen, según su opinión personal y su posición crítica, que han sido los hitos o los momentos singulares que han definido lo que hoy entendemos por arte contemporáneo. El primero será Valentín Roma, que empezará en enero, y digamos, anticipamos también un curso bastante entretenido en la medida en que su curso se acerca al mayor prejuicio que encontramos en la calle a la hora de llegar y visitar un museo de arte contemporáneo en oposición, por ejemplo, a un museo de arte antiguo, que es que todo el arte después del conceptual es básicamente un bluff, o es un ejercicio de cinismo, o es una cosa que hacen los artistas para reírse de la gente. Valentín se toma la pregunta en serio y trata de responder a ella con argumentos sólidos. Después de Valentín vendrá Jorge Luis Marzo en la segunda parte del año y seguirá avanzando en ese terreno.
Formats d'interacció, grups de lectura i els recursos online de la nova pàgina web.
Vamos a tener una nueva web y tiene todo el sentido del mundo que pongamos las dos cosas en relación, generemos formatos de trabajo que permiten una interacción con los discursos que generamos más allá del evento en sí. Ir a una conferencia está muy bien, pero muchas veces ir a una conferencia es encontrarte con un discurso que te supera mucho y que recibes con una capacidad de, digamos, interacción limitada, porque si estás hablando con un profesor de Harvard, tú no compartes, digamos, ni los conceptos ni el conocimiento previo, es evidente. Entonces, aprendes algo, pero no, si quieres, aprendes todo lo que puedes aprender. Alargar las actividades antes y después, para nosotros permite que aquellas personas que quieran que esto no se quede en un evento y en un flash de inspiración, puedan seguir utilizando el MACBA como lo que debe de ser, que es una institución que promueve la educación y la enseñanza en un sentido que va más allá del sentido estrictamente, si quiere, formal o universitario, y que debe de llegar a toda la ciudadanía y lo exploten al máximo. Para esto organizamos cada vez que viene alguien, o organizaremos a partir de enero, cada vez que viene alguien que no hace un curso de introducción, que va a presentar un conocimiento, digamos, más complejo, porque realmente de lo que hablamos nunca es difícil, grupos de lectura que facilitarán a quien tenga interés el acercamiento a ciertos conceptos claves o a ciertas fuentes previas que esperamos hagan el disfrute de la conferencia o del evento en sí más evidente. Pero más allá de eso, todos los legados que genera programas públicos se empiezan a poner en valor como parte de una serie de recursos online que, como decía ya Carla, anticipaba, tenemos ahora la posibilidad de editar de manera muy directa, generando recorridos temáticos que tienen un uso didáctico dentro y fuera de las enseñanzas regladas evidente. Esto formará en el diseño de nuestro programa una parte fundamental. No es solamente el evento, es lo que pasa antes y es lo que pasa después.
MACBA.cat